Vinga, anem pel més bàsic. Òscar Estòver, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Ha estat un bon estiu?
Ha estat un bon estiu, sí. Està sent un bon any, afortunadament.
Una mica més a prop del micro. Millor. Així les bones coses s'escoltaran amb més claredat. Un bon estiu de gent, amb bona...
Un bon estiu amb matisos.
A veure.
Un bon estiu amb matisos perquè, pel que fa a l'ocupació hotelera, doncs ha estat un bon estiu, amb dades entre juny i setembre per sobre del 85%, però amb matisos perquè hi ha moments, o hi ha hagut bastants moments, on la restauració, l'oci, fins i tot el comerç, comentàvem l'altre dia, doncs ha patit una certa baixada respecte a anys anteriors, un estat de preocupació, el juliol important, i, bueno, i ho hem vist una mica tots, no?, els que hem voltat pel poble, doncs una baixada potser en el nombre de visitants, no?
Uh-huh.
També en la despesa mitjana, i per això et dic que bo pel que fa al sector allotjament i bo amb matisos pel que fa a la resta de sectors.
Poso dins aquests matisos, és clar, com que acabem de superar el cap de setmana del tancament definitiu dels Riquis, l'oci nocturn es refarà d'alguna manera? Bueno, en algun moment?
Jo crec que sí, jo crec que són... a veure, al final, l'oci en general és el que estem necessitant tots, no? Ara s'està parlant molt de la jornada de... reduir la jornada laboral en 2 hores i mitja per començar, o passar 4 dies de jornada laboral...
És a dir,
per tenir
més temps
lliure.
Per...
Sí, no? Sí. I aquest temps lliure, doncs, el voldrem omplir amb més activitat, més esport, més oci, més oci nocturn, etcètera, no? El jovent, ho hem fet tots, per molt que alguns ho tinguem una mica oblidat ja a poc, el jovent segueix sortint, segueix sortint de nit, segueix buscant, doncs, aquest oci, potser molt diferent al que teníem fa uns anys o que teníem encara fa més anys.
Ho dic perquè no sé si ens està quedant una oferta cada vegada més reduïda.
Aquest és un dels problemes.
Aquest és un dels problemes,
no? Aquest és un dels problemes que tenim en aquest municipi, que és doncs aquesta dificultat per apostar decididament per allò que ens ha fet sempre diferents.
No? Hi ha algun error? Perquè és un declivi de fa molt de temps, aquest.
Bueno, segurament hi ha moltes raons, no? Però una de les raons principals que hi ha en totes les coses que no tiren endavant, doncs és una mica aquesta manca de decisió o aquesta manca de voluntat d'afavorir una mica aquells sectors que, bueno, que estem veient que en altres llocs s'estan desenvolupant molt i que aquí van en regressió, no? Doncs és una aposta per un municipi diferent i, bueno, pues, l'oci va a més en el món. A Sitges, en l'oci, en el cas de l'oci nocturn, potser va menys. Uh-huh. Pues, com deia un, no? Afortunadament, la pobresa en el món porta molts anys reduint-se. L'última dada publicada, el 2015, és un 10% de pobresa extrema, que és moltíssim, però és la millor dada històrica. Però això no vol dir que tots els països del món estiguin anant a millor, no? Potser la Xina està traient moltíssima gent de la pobresa a base d'indústria, a base que això fa tancar indústries en països que considerem... I aquí augmenta la pobresa. Doncs amb l'oci passa el mateix.
Per tant,
hi ha municipis que estan fent molt en quant a oci, en quant a restauració, en quant a desenvolupament, aquest possible visitant o aquest possible font d'ingrés, i Sitges, doncs, està tirant potser per altres vies des de fa uns anys. No?
Hem canviat l'oci per alguna altra proposta?
Hem canviat l'oci, no. Estem lluitant per mantenir l'oci. No estem dient que està desapareixent l'oci i s'estan fent molts bons projectes d'oci, tant al carrer del Pecat com al poble mateix, al Mambo, al Port. Vull dir, n'hi ha moltes iniciatives.
El Port, que és a punt d'obrir també, de cara al festival.
És a punt d'obrir. Hi ha moltíssimes iniciatives, però la dificultat i els entrebancs per tirar-les endavant fa que els apostants hagin de ser voluntariosos, no? I afortunadament en tenim.
Permisos, conciliació amb veïnat, l'oci a dins els pobles cada vegada més complicats.
Permisos, normatives,
regulacions,
voluntats, una mica de tot, no? Això que no és nou d'ara, no? Portem molts anys parlant d'això. I, bueno, doncs és una aposta d'aquest municipi per una mica anar frenant això, bueno, doncs que és respectable, però no vol dir que l'oci en el món estigui anant a menys, no? Ni molt menys, potser al revés. No?
Mm-hmm. En qualsevol cas, sí que hi ha cada vegada més gent que surt de casa.
Efectivament. Tenim
perquè arreu del món, eh?
Tenim l'exemple aquí a Sitges, quantes vegades no hem sentit aquest any ui, no hi ha taxis per tornar de Vallcarca, no? Què fa la gent a Vallcarca per la nit, no? Et vaig cargar també Sitges, no?
Sí, sí. I evidentment allà hi ha un oferta d'oci que amb molt s'hi han abocat de ple, eh?
Clar, en aquell oferta d'oci. Això també estem, és una mica aquell contrasentit, no? De dir, no, volem que el nostre jovent estigui al nostre entorn, estigui,
sí, sí, sí.
Tal, però els fem marxar a Vilanova, els fem marxar a Terrassa, els fem marxar a Sabadell, els fem marxar on sigui, no? Potser això també ho hauríem de pensar, s'ha de fer oci nocturn per gent gran o oci nocturn per gent jove i segurament de característiques diferents.
Com que heu apuntat un dels temes de la llista, l'assumpte dels taxis no s'ha resolt?
L'assumpte dels taxis és un assumpte que és difícil de resoldre perquè el nombre de llicències que hi ha actualment pel desenvolupament del municipi, no ja del turisme, sinó del propi municipi, l'increment d'habitants censats i no censats i l'increment de visitants fa inviable que aquest nombre de llicències pugui donar l'abast, és evident, no? Portem amb el mateix nombre de llicències o pràcticament el mateix, doncs et diria que fa 40 anys, potser, no?
Tot i que quan parlàvem, després hi ha la circumstància específica del sector, però sempre ens havien comentat que el problema de Sitges és que, evidentment, les llicències no es poden flexibilitzar i que hi ha moments a l'any en què les llicències resulten excessives pel nombre de demanda que hi ha, i hi ha altres moments en què la demanda supera la capacitat del servei.
Jo no conec el sector del taxi com segurament no el coneixen els seus, no, les persones, els seus empresaris, els autònoms que hi treballen, però el que sí que sabem tots que és evident que si el nombre de visitants i turistes i negocis que venen a passar l'hivern, afortunadament, a fer activitat a Sitges, s'ha incrementat exponencialment en 40 anys, el mateix nombre de llicències no pot ser suficient, no? I això de que no es poden flexibilitzar les llicències, jo sempre vull dir no es volen flexibilitzar, no? I no vull ficar-me que segurament que la persona que ha tingut i ha pogut treure la seva llicència doncs sent aquesta por que li baixin els ingressos.
I cadascú té les seves circumstàncies.
Són temes que s'han de gestionar i segurament s'hauran de mirar solucions per una mica que no desafavori ningú, però si volem mirar pel municipi el que és evident és que hem de buscar gestionar-ho. No?
El sector té una necessitat.
Bueno, jo crec que el sector té les mateixes necessitats que la població. És a dir, quantes vegades no sentim els nostres fills, els nostres companys, i mira, l'altre dia vaig recollir el dia aquest que va caure tan gran a l'agost que encara hi havia els jardins de Terramar,
sí.
Vaig recollir un regidor al passeig marítim
perquè no hi havia forma ja.
I em va dir, i li vaig preguntar, què fas aquí amb la castellana? És que no trobo un taxi per tornar a casa des del Terramar.
El dia d'aquella pluja que va haver de suspendre un concert.
Clar, però era llamativo, que diuen, no? Perquè estava empapat, pobre home. És a dir, és un problema que no afecta al turista. El turista busca el mateix que el visitant, no? Un poble net, un poble amb una estètica maca, amb uns serveis adequats, etcètera, no? És a dir, no crec que siguin peticions diferents. Evidentment, quan hi ha un congrés, doncs hi ha puntes que segurament són de difícil resolució, perquè si hi ha 100 persones volent anar a l'aeroport al mateix moment, doncs evidentment no es busca un bus o es busquen altres alternatives, perquè això no hi ha forma humana segurament de resoldre-ho, no?
S'han recuperat els números d'abans de la pandèmia?
Sí, aquí Sitges ja fa temps.
Aquí Sitges ja fa temps,
La pandèmia, la situació, afortunadament, i torno a insistir, s'han recuperat en determinats sectors i en matisos, no? És a dir, quan parlem del nombre de visitants o del nombre de persones allotjades, segurament s'han recuperat. Quan parlem del nombre o de la despesa mitjana o de com funciona la restauració i l'oci, doncs va per barris, no?
Què és que hi ha més, no sé si dir, turisme de passavolants que passa el dia amb el que porta al damunt?
Jo crec que això ha estat una mica estem una mica analitzant encara les dades, però jo crec que això ha estat precisament el que ha fallat una mica aquest any al visitant de dia, no? Jo crec que aquesta sensació que hem tingut tots d'anar pel passeig o anar pel poble i no hi haver, salvo en moments determinats, aglomeracions que teníem fa uns anys, doncs evidentment quan hi ha menys gent passejant pels carrers també hi ha menys gent entrant als locals i entrant als comerços i de més, no? I això ho hem pogut veure tots, no? És a dir, aquesta sensació, i fins i tot arribar al setembre, no? De començar el setembre i dir on ha marxat la gent.
O sigui que la impressió seria més o menys que hi ha hagut gent d'hotel, però no hi ha hagut tant gent de visita.
Gent allotjada, però no aquests visitants.
No aquests visitants.
I aquí és on hauríem de buscar les causes, no? I aquí possiblement doncs, n'hi ha de molts i de molts tipus, no? Però sí que tenim una certa preocupació en veure que aquest nombre de visitants doncs s'ha reduït i això té un impacte evidentment en el comerç que viu més de la gent passant, per dir-ho d'alguna forma, d'aquest visitant, que no pas dels hotels que viuen de la persona que s'allotja, o els apartaments turístics, els càmpings i els huts, no?
Per tant, la restauració ho ha passat més malament que els hotels?
En determinats moments, en determinats moments de la temporada, sí. També s'ha de dir que els hotels tenim aquesta flexibilitat, no?, de poder adaptar els preus a la demanda, que això és, doncs, la resta de negocis segurament no ho tenen tan fàcil, no? Estem en un món on el revenue management, no, que van començar les companyies aèries, ja s'ha portat a molts extrems, i els hotels és un d'ells.
No sé si és un parlar, però els qui contracten huts van a restaurant?
Segurament, clar. Segurament. Igual que els que contracten habitacions d'hotel, no? És a dir, quan... Mira, una dada molt...
Vull dir que aquesta imatge de que el menjar es fa sempre en el d'allò, no, no...
No, jo crec que, igual que els hotels, cada vegada hi ha més gent que demana un... Aquí Sitges, no? Pues un Globo, un Uber Eats, o sí, la empresa sí, que sigui, sí, sí. Sitges, no? Per portar, veiem més motoristes portant pizzas als hotels.
A l'hotel.
No? Doncs això passa als hotels, passa als apartaments turístics, passa als huts, però la gent també surt. La paraula més buscada turísticament a Google, ho publicàvem fa uns dies pels visitants d'un indret, és la paraula restaurant, amb un 60% i escaig. La següent és atracció amb un 20%, és a dir, hi ha 40 punts de diferència entre la gent que busca un restaurant
i la gent que busca una determinada
atracció, no? Per tant, és evident que hi ha un interès de la gent de poder anar a un restaurant, no? Quan visita un indret, i és lògic, si tu vas a algun indret, doncs no t'agrada quedar-te a l'habitació.
Ja, sense fer res, eh?
Potser. Ara, això va lligat també amb el poder adquisitiu i amb com destines els diners que has pensat pel viatge, no?
Aquest matí es podien escoltar les declaracions del president dels hostalers gironins, fent referència a quelcom que aquí també el president del gremi ho ha esmentat moltes vegades, que és la manca de mà d'obra. Uh-huh. Ja no dic si més o menys qualificada o no. Uh-huh. Això continua sent ara un dels problemes més importants?
Això és el problema més important.
Més important.
Però és un problema que no només afecta l'hostaleria, afecta molts sectors, i jo crec que té relació també, afortunadament, amb una bona notícia, que hi ha un cert ple empleo en molts indrets, és a dir, hi ha allò que se'n diu ple empleo, que no vol dir que treballi tothom, hi ha un cert nombre de persones aturades, però que es considera estructural, no?
Bé, recordem les paraules d'en Samuel, del director de l'Institut, que deia obertament: qui entri al mòdul d'hostaleria sortirà treballant.
Bueno, ja hostaleria en els altres sectors,
sí,
no?
Sí, sí, però...
L'altre dia parlàvem amb el president dels comerciants de Catalunya i deia que cada any es tanquen uns 1.000 negocis per falta d'artesans, no? Vull dir, falta tota aquella ocupació relacionada amb l'artesania, amb la formació professional. Uh-huh. Doncs això està en un clar declive, no?, al nostre país, i això fa que, evidentment, en un país on tenim el major nombre de bars, no?
És que aquesta paradoxa de perquè tots vostès ho han vist pel carrer, si alguna cosa, diguem-ne, ha augmentat, és els establiments d'hostaleria, siguin bars, siguin el que sigui establiments de vins, que també tenen degustació, no cal ni dir, restaurants, etc etc. I en canvi, diguem-ne, la base d'aquesta piràmide...
Bueno, és com la base de moltes piràmides, ens falta gent que es dediqui, cada vegada tenim, afortunadament, suposo, gent més formada per desenvolupar professions amb més formació, i cada vegada tenim menys gent artesana, en l'espectre ampli de la paraula, no?
Clar, dit així, l'hostaleria ha de fer-se més atractiva, o és que, com que és una professió de vocació fonamentalment, si la tens bé i si no costa?
Jo crec que hem de fer tots les professions més atractives, evidentment, per intentar captar més gent, i això està a la banda de l'hostaler, evidentment, de mirar com fer-ho més atractiu, però la piràmide de treballadors, doncs, està una mica invertida al nostre país, no? Hi ha menys naixements, hi ha menys, menys mà d'obra, i això afecta tots els negocis, no? Supermercats que estan tancant, negocis d'hostaleria que tenen problemes per obrir determinats horaris, etc etc. Això s'ha de lligar també amb una voluntat, i suposo que és positiu, de conciliació cada vegada més gran, però aquesta voluntat de conciliació xoca una mica amb el que nosaltres volem fer amb el nostre lleure, no? És a dir, jo quan tinc lleure, jo vull anar a sopar, i la persona que treballa, quan és l'hora de sopar, vol estar a casa amb la família. Llavors, com es compagina això?
Doncs, això no és nou nivell, eh?
És complicat, no? És complicat.
I cada... això és el que està fent, o un dels factors que està fent que cada vegada hi hagi menys gent que tingui ganes de treballar a l'hostaleria?
Bueno, és, com has dit tu, és vocacional, no? I cada sector ha de buscar les seves fortaleses i fer-se atractiu per un determinat tipus de gent.
Ah, clar, us ho torno a preguntar. El sou no té res a veure?
El so té que veure amb totes les professions, no? És a dir, segurament tu com a locutor de ràdio, si et paguessin la meitat, igual buscaries on anar a treballar, no? Doncs això passa a l'hostaleria i passa a tot arreu. El que passa que aquesta imatge que tenim, o que es fomenta de vegades, de que l'hostaleria paga malament i de més, jo crec que, evidentment, hi ha molts negocis que no fan les coses com toca, però jo m'atreveixo a dir que al nostre municipi, afortunadament, això és cosa superada ja fa molts anys, i aquí els salaris són de conveni o superiors, no hi ha coses en general que siguin, diguéssim, un obstacle per tenir persones treballant.
Aleshores, des del punt de vista local, què caldria, què es podria...
Jo crec que hem de tenir...
perquè d'alguna manera aquest sector que com diu el seu president, llevat de circumstàncies que cadascú pot trobar, però en general té molta consciència del valor de la feina.
Jo crec que hem de tenir en compte l'entorn en el que estem també, no? És a dir, Sitges ha estat sempre un dels municipis de Catalunya, si no d'Espanya, amb aquells índexs famosos que teuen de renda per càpita,
sí,
i de més,
sí.
No? un dels situats
en la part alta
de la piràmide, no? Això fa que, bueno, que la població de Sitges i les famílies, doncs hi ha un segment important que es dedica a estudiar i es dedica a certes professions. Això ha fet que la mà d'obra tradicionalment a Sitges vingués del nostre, per dir-ho d'alguna forma, extraradi, no? Ribes, Vilanova, etc. En el moment que Vilanova, per exemple, que ja s'ha convertit de fa 30 anys que era un poble, ara s'ha convertit en una gran ciutat amb molts negocis d'hostaleria creixent, quin és l'incentiu d'una persona que viu a Vilanova per agafar el tren i venir a Sitges quan pot treballar a la porta de casa seva, no? Tenim el massís del Garraf, que és un bloqueig important a l'hora de desplaçar-se per tota aquella gent que viu al Baix Llobregat i que poden treballar a Castelldefels o poden treballar... Doncs aquesta, diguéssim, expansió dels negocis, aquest creixement de l'economia també fa que en un municipi on no tenim, doncs, potser aquest entorn sociològic similar al del nostre entorn sigui més complicat per determinades professions.
Us pregunto per una derivada que ens va deixar un dels responsables de l'UGT fa dies. Els preus dels lloguers també estan influint en això?
Segur. Això,
persones que vindrien a treballar aquí a Sitges,
seguríssim,
i que evidentment ja ni s'ho plantegen perquè no poden assumir.
Seguríssim. Seguríssim. Sí, evidentment. Igual que passa a Eivissa, igual que passa a Barcelona, igual,
exacte,
que passa a molts indrets, no? I aquí és on hem de parlar. Veure
això
com...
és un desideràtum impossible.
Clar,
perquè...
L'altre dia el president ella parlava de la quantitat, quan va venir aquí a Sitges, de
sí,
la, abans de ser president,
sí,
de la,
sí,
quantitat d'habitatges que havia de fer la Generalitat per poder fer un entorn sostenible en quant a preus i en quant a lloguers i de més, no? Clar, és molt difícil dir-li a una persona que hereda, per dir alguna cosa, no? Hereda un pis a Sitges o hereda una casa a Sitges o un solar, el que sigui, és molt difícil dir-li, escolta, pel bé del teu municipi, ven-lo a un preu raonable, no? I ell intentarà treure el màxim rèdit possible,
sí, sí,
com és humanament lògic.
D'atorgar, no?, una responsabilitat a un privat, a un tercer.
Efectivament, és, sí, a dir, sí, el tema de l'habitatge jo crec que és una responsabilitat, podem dir compartida, però on l'administració té una part important a dir, que és crear aquest habitatge i donar les condicions perquè es creï aquest habitatge. No pot ser que Sitges tinguem, no dic que això millori, però tenim un termini per obtenir llicències, doncs, dels més alts del nostre entorn. Això frena la construcció d'habitatge també, no? A banda que s'ha fet molt poc habitatge públic en els darrers 30 anys, no? Llavors això és una realitat. Si creixem a un ritme molt superior al que creix la nostra capacitat d'oferir habitatge, doncs al final és la llei de l'oferta i la demanda.
Oti, perquè està clar, per venir a treballar aquí a Sitges o l'empresa ofereix alguna cosa, o si
no... En el moment que teníem una manca d'activitat a Vilanova, a Roquetes, a Sant Pere, etc., doncs Sitges era un mercat laboral molt atractiu. En el moment que aquests negocis s'han desenvolupat a Vilanova, a Roquetes, a Ribes, doncs l'incentiu per agafar el tren, el bus, cada matí quan pots treballar al costat,
sí,
de casa,
sí, sí,
i perdre menys temps per la teva conciliació en desplaçaments més curts, doncs és humà i és evident que ho prefereixes així.
Per tant, el sector com pot conviure amb aquesta circumstància, que és tan difícil de reconduir perquè toca punts troncals, diguem-ne, que van més enllà fins i tot de la capacitat del municipi per,
bueno,
fer alguna
pot
cosa.
Pot conviure com fa fins ara, no? Oferint puestos de treball atractius amb, evidentment, salaris atractius, amb condicions perquè el salari arriba a un punt on estem notant des de fa temps, que és un punt important, naturalment, però la diferència entre un salari i un 10% superior, per dir-ho,
sí,
no és apreciada per tothom. És a dir, hi ha moltes altres coses que aprecien més que no pas aquest, potser aquesta diferència.
Variables que tenen a veure amb l'ambient de treball, amb la motivació.
Ambient de treball i horaris, sobretot
horaris.
El tema d'horaris.
Acabàrem-ho.
És a dir, clar, el tema de poder fer... Evidentment tenim el mal costum de dinar i sopar amb horaris diferents.
Anava per aquí, però s'està sopant més d'hora? O no? O s'està sopant
que,
com...
La pandèmia va fer que comencés
que s'avancés una mica.
Jo crec que això és una de les coses que està quedant.
Sí?
Està tornant a poc a poc, està tornant a allargar-se, perquè és un país... A veure, al final som un país on la climatologia i la llum fa que vulguem estar fora fins que es fa de nit.
Sí,
i no es fa de nit a les 7 de la tarda. No? Llavors això fa que a poc tant nosaltres com els visitants vulguin aprofitar aquest
moment. Ho dic en el sentit que sí, els horaris de treball s'han pogut facilitar una mica a partir d'aquestes...
Jo crec que no és a partir d'aquest canvi, sinó que és a partir de la necessitat de treure personal i de treure talent. No? És a dir, la gent valora molt més ara una jornada seguida, per dir alguna cosa, a fer les 8 hores seguides, que no pas tenir que fer 4 hores, descansar i tornar 4 hores per la nit, no? Llavors, com ens adaptem? Doncs passar de 0 a 100 és molt difícil, no? Després hi ha l'altra variable. A ningú ens agrada anar a un local i que ens cobrin 4 euros per un cafè. Vull dir, clar, adaptar tot aquest, no? És molt fàcil dir, no, s'ha de fer això, s'ha de fer l'altre. Sí, però després el cafè, 1,50 euros. Doncs no és fàcil, però bueno, estem treballant i ens estem adaptant. Igual que a Sitges, hem fet molt atractiu la nostra oferta d'allotjament amb renovacions contínues, els restaurants igual, i aquí doncs, sempre demanem una mica que aquestes inversions que estem fent des del sector privat en tenir una oferta diferenciada també es facin al sector públic. No?
Estiro una mica d'aquest fil. Això vol dir que, d'alguna manera, la jornada contínua és ara un, no sé si dir, una altra de les derivades de l'horari laboral a l'hostaleria?
Sense cap tipus de dubte.
I això vol dir dos equips de treball, suposo? Perquè
bueno, vol dir més gent, vol dir més horaris de vegades més curts, vol dir adaptar-se a la nova realitat, no? I això fa doncs, el que parlàvem, que els preus també hagin de ser diferents a poc, no? No hi ha una altra. I no només les jornades de 8 hores, també els descansos en jornades de festives o vacacionals.
Una altra.
És a dir, s'ha de compatir, per això tu deies abans i estic molt d'acord, que hi ha un component vocacional perquè treballar perquè fer que la gent descansi implica treballar quan estàs descansant.
Sí, i per ser això demano una
I
certa
això,
consciència.
Dir, jo he de treballar el dissabte i diumenge per facilitar el lleure d'un altre, no és fàcil.
En el seu moment, el president també ho va dir, eren una amenaça evident els apartaments turístics il·legals.
Mm-hmm. Per suposar.
Això no sé si dir que s'ha assumit, s'ha millorat, s'ha...
Bueno, ho assumim com tot, assumim perquè no podem fer res més, no? És a dir, nosaltres continuem empentant la nostra administració, tant local com regional, com nacional, per dir, escolta, aquí hi ha un problema important i no esteu fent res. Oh, no, és difícil. Bueno, sí, les coses a la vida són difícils, s'han de gestionar, no? Ens hem d'aguantar, no dic adaptar, sinó aguantar a que no es faci o que no s'evolucionem això i que es prefereixi tendir a discursos buidos, antiturisme i anti no sé què, que afrontar un problema real que tenim sobre la taula, no? L'allotjament il·legal cada vegada està menys controlat i l'allotjament legal es vol posar cada vegada més control fins al punt de que ara ha reaccionat ja els diaris a Alemanya, a França, dient que si en Espanya se nos está yendo la olla, no? Directament, per tot això del registre de viatgers que es vol implantar, que ja hi ha un registre de viatgers, però ara es vol incrementar preguntant amb qui has anat, amb qui no has anat, d'on vens, d'on vas, i coses que la gent segurament pot posar a Instagram, però que no vol que li demanin ni vol haver-les de dir.
Tot i que hi ha països que ho demanen,
Bueno, però aquí estem posant, França, Alemanya, demanem molta informació, No és que no hi hagi
registre de viatgers. Sí, no és que passi i ja està. Ja.
Però estem anant un punt més endavant per altres motius que no se'ns escapen a ningú, no? Llavors, aquest tema, clar, si resulta que els allotjaments legals cada vegada els hi posem més controls, que està molt bé, si s'han de fer, s'ha de fer, però els il·legals cada vegada en tenen menys, les diferències competitives cada vegada són majors.
Dèiem que aquest any ha estat un any en què articles, reflexions als diaris sobre el turisme, sobre el que se'n diu ara la sobreturistificació, Clar, amb l'experiència que pot tenir Òscar Estover anant pel món, jo què sé, diguem-ne, aquesta reflexió profunda sobre el fet de la massificació turística existeix a tot arreu?
Abans parlaves de que Venècia està posant una taxa turística, és a dir, això ho estan fent els governants, és a dir, no ho està fent la població, hauríem de veure...
Sí, ho està fent la municipalitat de Venècia.
Hauríem de veure moltes vegades, no? Tant amics que som dels referèndums, a vegades, no? Si no s'hauria de preguntar més a la població si estan d'acord o no amb aquestes mesures, no? Però el que és evident, i jo crec que això no és Òscar Estover o Vicenç Morando, sinó el que és evident és que el 1950 el món tenia 2.500 milions d'habitants i el 2024 en té 8.000. L'índex de pobresa, com et deia, s'ha reduït i es segueix reduint progressivament.
I la gent vol anar pel món.
El nombre d'arribades a l'aeroport de Barcelona, arribades al 2000, eren 20 milions. Aquest any han estat 50 milions. És a dir,
que va, no? Guanyo,
això són dades. És a dir, quan la gent té una possibilitat, vol conèixer món. Vol conèixer món, igual que el fem nosaltres. És que a mi em fa molta gràcia quan aquesta gent s'omple la boca de dir...
Tots som.
Escolta, que no, antiturisme, no sé què, però què fas aquest... No, me'n vaig a la muntanya. A la muntanya ets turista, també. No cal anar a Nova York per ser turista i per gaudir dels recursos d'un altre indret. Amb tota la cura del món, i després hi ha turistes bons i dolents, igual que hi ha gent formada i menys formada, i gent amable i menys amable, no? Hi ha de tot. Però el nombre d'habitants del món s'ha triplicat, més que triplicat, la gent vol viatjar, cada vegada hi ha més aerolínies i més possibilitats de moure's a baix cost, i això fa, afortunadament, que la gent pugui conèixer món. S'ha de gestionar.
És el que anava a preguntar, però d'alguna manera s'ha de poder gestionar això, no?
S'ha de gestionar, però moltes vegades aquesta gestió està en mans de persones que no tenen una experiència en gestió. I passa, el que passa és el còctel perfecte, no? Llavors, com justifiquem? Aquí a Espanya som molt, a Catalunya som molt amics, de la culpa és del de al lado, no? No, quan aquí se'ns descontrola el tema, no, és que la culpa és del turisme. Bueno, pues, potser la culpa és de teva, que no estàs gestionant una realitat que és evident i numèrica, no?
La forma de gestionar-la és intentar, no sé si dir, gestionar el flux de persones, i per gestionar-lo...
Es poden gestionar els flux de persones, es poden gestionar les capacitats d'allotjament, sí, ho he repetit moltes vegades i aquí podem posar el disc,
sí,
no?
Sí, sí.
Si Sitges té, per dir alguna cosa, 15.000 places hoteleres i d'allotjament i càmpings i apartaments i huts legals... Per què estem acceptant que hi hagin 5 o 10.000 més? Per què ho estem acceptant? Això és un flux de persones no desitjat segons les ordenances municipals. Ho estem combatent? No. Llavors, podem parlar del flux de visitants que arriben amb... Es poden gestionar, jo no sé quina és la millor forma o el que desitgem gestionar. Però el que no podem dir és que hay que acabar con el turismo perquè és una realitat contrària al que està passat en el món, no?
Tampoc ho ha dit ningú, no?
Bueno, és la tendència, com tu bé dius, aquest estiu, no? S'està parlant
més aviat de l'impacte del turisme.
Clar, però l'impacte del turisme resulta que està ja en no sé quants milers de milions a nivell global, quan fa 50 anys eren 20 milions, no? Per dir alguna cosa. Llavors, són coses que s'han de mirar. El 1950 tenim 25 milions de turistes internacionals al món. Saps quants hi ha el 2024? 1.400. No sé fer-te la multiplicació de per quan s'ha multiplicat
igual,
això.
És disbarat.
D'aquí 6 anys es planteja que n'hi haurà un 25% més. Tot això exigeix una gestió, igual que ja ens estem oblidant. El tema de l'aigua també requereix una... No, ara ja, com ja plou, doncs ara ja no hi pensem. No, això tornarà. Ens hem d'avançar aquestes coses.
Som més de ciències que de lletres. És finit el món.
Aquest, jo crec que quan es parla de sostenibilitat...
Les superfícies són finites,
jo tinc la
no
meva,
hi cap tothom aquí,
jo tinc la meva teoria, però jo quan es parla de sostenibilitat crec que el més insostenible és el nombre d'habitants del món.
Mare de Déu, llavors, acabarem malament així.
Tenim l'Elon Musk buscant portar-nos a Mart, no?
Encara acabarem pitjor, probablement. Platges, què?
Bueno, pues platges...
Perquè el gremi va marxar de la taula del litoral.
Existeix encara la taula o no?
Home, ningú ha dit que no existeixi.
Serveix per posar-hi l'ampolla, no? La taula.
Això és ironia modeón del president. Ningú ha dit que s'hagi clausurat.
Tenim un problema de gestió, i que és evident, la neteja. Jo crec que no valen demanar disculpes perquè se'ns ha passat una data. Les platges, jo crec que no valen dir, no? És que el ministeri tiene que venir. Hem d'agafar el bo per les banyes. I posar-hi una mica d'ordre, no? S'ha de gestionar. Tenim cada vegada més gent venint al nostre país. Som el segon país en nombre de turistes del món. Hem de gestionar com volem aquest futur. Hem de fer d'una vegada ja per totes una resolució que combini una solució estable i sostenible i tal amb el poder tenir una oferta pels nostres habitants i pels nostres visitants. No pot ser que el municipi estigui brut, no pot ser que l'estètica del municipi sigui la que és. Tot això s'ha de gestionar. No val em dir, no, se m'ha passat o no. És que és molt complicat. Bueno, hi ha moltes coses molt complicades a la vida i jo crec que s'han de poder posar en marxa. Les platges és una d'elles. S'ha posat una sorra aquest estiu en un moment que no era el més oportú. És evident, no? Portem reclamant-ho des de fa, l'any passat, i fa dos. No cal esperar l'agost per posar-ho. Però un cop posat, s'ha de mantenir. Quantes vegades hem vist aquest estiu un manteniment de les platges? No hi ha manera. Doncs tot això són els nostres recursos com a municipi. Ara estem tornant a parlar de tornar a pujar l'IBI. Les persones o les empreses que paguen els IBIs han de tenir ingressos. Si no tenen ingressos no poden fer aquest pagament. És un cercle. Els serveis públics s'alimenten de la capacitat de generar riquesa d'un municipi. Si no cuidem això, no cuidarem els nostres serveis públics.
I en tot i això, Sitges continua sent un pol d'atracció.
Bueno, estem veient, és el que et deia abans, estem veient moltes coses que ens preocupen, perquè jo sempre dic el mateix, amb l'allotjament, amb la pressió de gent que hi ha al món viatjant, ens podem anar adaptant en preus i ens podem anar... Després passa el que passa, que no ho hem d'oblidar, en els darrers 30 anys, quants hotels i quants establiments de Sitges han passat de mans locals a grans corporacions i fons d'inversió. Vull dir que això de que ho aguanta tot, sí, ho aguanta tot en condicions que des del meu punt de vista romàntic no són les més maques del món. Ara, doncs potser no estic equivocat.
Hotels però... familiars, un gestió familiar, pocs en deuen quedar.
Bueno, en quedem poquets ja, no? Per això et dic que és una llàstima, però quin és el motiu de tot això? Que quan arriba una oferta, oferta raonable sobre la taula i poses en valor els problemes que tens en el dia a dia, els pagaments que has d'afrontar, doncs et planteges, i sobretot si ja portes diverses generacions i potser no hi ha tanta cercania, estàs tan a prop de la fundació, no? I et queda una mica menys juny, doncs arriba un moment que la família pot dir, mira, escolta, saps què? Que los problemas para otro, no? I això és una mica, quan tu veus cap a on evoluciona el nostre municipi, doncs entens que hi hagi aquest plantejament amb molta gent de dir, mira, venem això mentre encara estem a temps, que Déu dirà com serà el futur, no? I jo crec que això és una llàstima. És el meu punt de vista. Llavors, si no facilitem, perquè quantes vegades no sentirem aquest hivern també segurament, el model, tornarem a parlar del model, no? El model de Sitges fa no sé quants anys que és un model turístic i de servei a empreses. Hem sabut donar-li la volta perquè ara comença el Festival de Sitges, no? Ara, la setmana que aquesta setmana comença el Festival de Cinema. Abans marcava el final de la temporada.
Sí.
Ara marca l'inici de la temporada de congressos i convencions, no? La temporada forta, perquè no paren afortunadament tot l'any. Jo crec que això és una cosa molt positiva que s'ha pogut fer Sitges amb els anys, amb col·laboració de tothom, privada i pública. No cuidar tot això o posar pals a les rodes per mantenir tot això, que és exemple, i ens venen a visitar contínuament per veure aquest model, que no només és turístic.
La taula del litoral, mala nota, o Sitges Convention Bureau, bona nota.
El Sitges Convention Bureau, bona nota, evidentment, perquè fan però la nota és una feina compartida. Tenen uns recursos absolutament insuficients. Abans, si te'n recordes, hi havia l'Agència de Promoció Turística.
Sí.
És una de les altres grans peticions que portem anys darrere de que es faci. Es va aprovar per majoria, jo crec que va ser la primera legislatura on jo era president, no per majoria, sinó per unanimitat, la creació de l'Agència de Promoció Turística. Tu l'has vist? Jo tampoc. Llavors, són totes aquestes coses. Podem tenir un Sitges Convention Bureau que fa feina i la fa en col·laboració amb tothom perquè no tenen els recursos per poder fer una promoció com Déu mana, però tot i això fan una bona feina i estan tirant endavant. Hem d'apostar per mantenir tot això perquè és el que dona aquesta estabilitat que després ens omplim la boca de dir no, el model de Sitges, però tot això no ve de l'aire, tot això ve d'una feina, no?
10 i 25 minuts, ve una bona tardor, però...
Esperem que sí, les previsions són bones, hi haurà congressos, hi haurà reunions d'empresa i esperem que tot això pues, se'n vagin contents i tornin, no? Que és el que volem tots.
Allò que es vol sempre. Òscar Estover, gràcies.
Moltes gràcies, Vicenç.